COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La una no, ja ens agradaria.
Ja te gustaría.
Les 12 i 20 minuts. Herrera en COPE, ara des de Barcelona en català, a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra, fins a la una i després arribarà el migdia fins a les 3 de la tarda. Hola, Montserrat.
Què tal? Què tal? La una ja? Si vens de cap de setmana ja tens ganes de marxar? O...
No, saps què passa? Que estava mirant el rellotge i mirant Twitter, buscant a María José Navarro. Perquè deia Carlos Herrera que anda por las Argentines.
Sí, perquè està de vacances.
I no la trobo, l'haurem de buscar, no?
Bueno, doncs res, un missatge. I que ens digui alguna cosa, però deixa-la que està descansant,
que descansi, no?
A vegades és bo i positiu, no...
Un dia l'hem de convidar que vingui aquí a Barcelona, eh?
Home, quan vulgui, ja sap que és casa seva.
Que fa anys que la Navarro la coneixem tots i,
en fi,
l'estimem molt. I a poc a poc, senyores i senyors, com si fossin actors, van entrant a l'escenari de la ràdio, COPE Catalunya Andorra, el senyor Gil, que ja està sentat, ja s'ha posat els auriculars. Bona tarda, senyor Gil.
Bona tarda. Jo crec que les primeres impressions de María José Navarro des de la Pampa serien una cosa així com... Tota!
I el senyor Lozada ja
ha tomat... Està de bolos a la Navarro?
Està de vacances.
Sí, senyor Gil...
Mono de ràdio.
Senyor Lozada, com estàs? Bona tarda.
Molt content, perquè és dilluns,
i
tornem a la feina, que sempre és guapo, això, eh?
Efectivament, sí.
Tenim feina, que és un èxit, tu.
Sí, però a mi el que passa és que els dilluns em recorden el cap de setmana, i com ja ha passat...
Bueno, però pensi que d'aquí a poc n'hi ha un altre, ja.
Jo soy...
Passa ràpid la setmana.
Don Tristón.
Escolti, amb la vida que portem els de la ràdio, passa ràpid la setmana.
Ara ho dius. Montse, tens alguna cosa amagada?
Bueno, tinc diverses coses. Mira, tinc en primer lloc felicitar el TVO perquè...
Ai, que bonito, que alegria.
Avui es fan els 100 anys del primer número d'una revista que va marcar diverses generacions. La família Ulisses, us en recordeu?
I tant.
Bueno, podríem anar a qualsevol comunitat de veïns avui en dia i seria la família Ulisses.
Sí, jo he
llegit... I Montse, no t'oblidis de José Chulbasco.
Per exemple.
I de los inventos de... Com es deia? El professor...
Franz de Copenhague. Aquest cap de setmana he llegit un reportatge molt maco que no sé si ha publicat, crec que La Vanguardia, preciós, sobre la història del TVO i de, en fi, meravellós.
Però doncs que siguin per 100 anys més. Després tinc una notícia d'alcance.
D'alcance?
Los científicos...
Pues venga, la vamos a alcanzar.
Alcance.
No l'alcanzamos nunca.
Los científicos aclaran por qué los osos pandas son blancos y negros.
Atenció.
Según que ho estava...
El mundo pendiente de esto.
Atenció, perquè la típica coloración de los osos pandas se debe principalmente a la necesidad de camuflarse los entornos nevados con zonas de sombra de los bosques donde viven. Esto es una investigación de la Universitat de Califòrnia i diuen, a més, que les taques negres dels ulls i de les orelles no són per camuflar-se, sinó per comunicar-se.
Ah, molt bé.
Diu que ja s'ha demostrat en d'altres estudis, però ara ja es confirma que per comunicar-se els ulls i les orelles. I diu que l'estudi anterior va ser de les zebres i diuen que tenien ratlles blanques i negres per a repel·lir a los insectos.
Escolti una cosa, un dia algú hauria de fer un rànquing dels estudis que se fan al món.
Sí.
Perquè hi ha gent que no té gaire feina, no? Perquè es fan certs estudis, alguns estudis...
Però hi hagi una fundació que pagui un estudi, escolti, doncs vinga, endavant, no? Sí, està bé. Està bé el que
s'ho van. Mentre sigui per això i no per una moneda bolivariana, benvingut sigui l'estudi.
Qui no té feina, el cap pentina. Això ho diuen en català. Jo crec que hi ha moltes universitats que tenen molts diners i no tenen gaire feina.
Avui ve una mica...
Desatado,
sí.
No. Lozada té una paraula. El senyor Lozada té una paraula molt maca que la fa servir tant en quant. Per exemple, quan surten els estudiants al carrer, que diu asilvestrados. Avui vens una mica asilvestrados.
No.
És la primavera,
no. Els ossos panda, el color que tenen els panda.
Aquest poble... La tramuntana li ha sentat malament avui, Lozada.
Les pobres cebres, perquè són ratllades amb de color blanc. Què?
Bueno, i a banda d'això...
Digui, Montserrat, digui.
Escolteu, després de la notícia d'alcance, tenemos que felicitar a dos persones.
Dos.
Les dues van estar relacionades amb el Barça, ho dic perquè Gil, si hem de fer rellent o fer...
No, tenim notícia de l'Espanyol, però bueno, vostè faci.
Bueno, doncs avui hem de felicitar a Francisco Carrasco, alias Lobo.
Home, Lobo Carrasco.
Que fa 58 anys.
Què dius?
Jo pensava que era més gran.
És de la mateixa edat que jo.
58. I després, Sandro Rossell.
I Feliu.
53 anys.
Sandrusco.
Els felicitem, Iria d'Espanyol. Què passa?
Doncs miri, no només vostè porta aquí primícies i iniciatives. Vols saber el que passa a l'Espanyol?
Sí.
Un moment. Primer temps.
Ah, vale.
Vinga.
Ja estaven tots,
tothom me vol prendre la meva secció.
Vinga, el temps, Mossada. Vinga, que per això cobra.
Bueno, perdoneu el temps. Sí. Si cobres més per això, Déu-n'hi-do. Aviam, comencem setmana marcada pels intervals núvols i clarianes molt més abundants a les comarques de Girona, amb temperatures que van cap a on no plourà. El vent, això sí, tindrà un gran protagonista, ja és protagonista avui, a bona part de Catalunya, comarques del Pirineu, Prepirineu i les de Tarragona, ratxes aquest matí fortes o molt fortes. Atenció, perquè a la tarda aquest vent s'estén arreu de Catalunya, especialment força ho farà als dos extrems, el mestral a les comarques de l'Ebre, la tramuntana a les comarques de l'Empordà i de Girona en general. Tot això amb unes temperatures doncs agradables, quasi ja de primavera, 20 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 18 a Lleida i Girona i 10 a Andorra la Vella.
Abans del trànsit, que hi ha alguna cosa a dir, la Montse m'ho deia aquest matí, no, Montse, que Protecció Civil alertava d'aquest vent, no?
Sí,
que aneu en compte els tendals o els toldos, vigileu els toldos
i testos. Hi ha gent que deixa els testos sense enganxar els balcons i després hi ha grans ensurts, poden caure a patis a cels oberts, queden a plantes baixes o poden caure al carrer amb la desgràcia que pot provocar.
I no deixeu animals de companyia a les terrasses o balcons, aquests dies també, ni ocellets.
Ni aquests ni cap dia, Collado.
Bueno, però sobretot aquests, Montserrat.
Hi ha molta gent que pensa que...
Que és un pati.
Massa gent ho pensa.
Que és el pati i el jardí. Sí. I el transport públic.
I la xarxa viària, no? Sí, perquè el transport públic portem uns quants dies de joia i alegria, perquè no passa absolutament res.
Sí.
Tot funciona a les mil meravelles. En canvi, el transport i la xarxa viària, doncs hi ha algun problema poc important, però bueno, val la pena que la gent que ha de circular per aquesta via que us comentaré ara ho tingui en compte. És l'autovia A2. Hi ha dos punts negres, a Sant Andreu de la Barca fins Pallejà, direcció Barcelona, per un camió avariat que talla un carril, i en direcció cap a Lleida, al Bruc, hi ha un accident també d'un turisme i un camió que també provoca que un altre carril estigui tallat. Per tant, precaució en aquesta autovia 2, Sant Andreu de la Barca Pallejà fins Barcelona, per anar cap a Barcelona, i el Bruc per anar cap a Lleida per dos accidents.
Sí? Gràcies, Carles.
Molt bé. A la una
més
torno.
Torni.
Gràcies.
Montse, Collado, digues. Que crec que el que vol dir el Gil comença per J.L. i té a veure amb una data, un any?
Sant Adrià del Besòs, Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En aquesta hora, Esports Copé està en condicions d'avançar en primícia que
en els propers dies l'Espanyol anunciarà la renovació de Javi López, el capità de l'Espanyol, que acaba contracte el 30 de juny del 2018 fins al juny del 2020 amb opció a una tercera temporada. És a dir, que la continuïtat de Javi López és un fet. En els propers dies, doncs, hi ha acord total i el club només ha de buscar la data ideal per fer oficial la renovació merescuda, jo penso, per la trajectòria i pel rendiment i per la vinculació que té el primer dels capitans de l'Espanyol, Javi López, amb l'Espanyol, fins al 2020 amb opció a una tercera temporada.
Com és el gentilicio de Osuna? Que no me'n recordo mai.
Jo tampoc me'n recordo, però no és fàcil,
No és fàcil, no.
Osuna.
És que Javi López és de Osuna.
Osunero.
No, és molt més embolicat, molt més embolicat.
Osasunenque.
En català, vols dir?
Gràcies, maco, fins d'aquí una hora.
Ara busquem el departament
de
gentilicios.
Que mai me'n recordo, és una cosa molt embolicada.
Mis dotes de bruja JL 2020.
No, però l'any no l'havia dit vostè.
2020, t'he dit.
No, ha dit una xifra.
Ah, perdó.
Té a veure amb unes inicials i una xifra.
Tenia que apuntar.
No me haga un pom-pom quién es, vaya birria de divino, bueno, Rodríguez?
El que farem ara és...
Escolti,
buscar...
ja que està en plan pitoniso, remuntarà el Barça?
No.
Atenció, que tenim un oient que ens ha trucat ràpidament i ens diu que les dos unes diuen ursaonenses.
Doncs el ursaonense Javi López serà de l'Espanyol fins al 2020.
Això en castellà, en català,
bueno,
ursaonenc.
Senyor Collado, remuntarà el Barça?
M'ho pregunta o...
Li pregunto.
No ho sé, escolti. Jo crec
vostè no creu en la remuntada.
Jo crec en els Reis Max.
Bueno...
Escolti, jo crec que en el Reis Max, per tant, tot és possible.
Al final, creure és una qüestió de fe, bàsicament.
Sí, clar.
No cal dir que avui a Esports Cope, un cop deixem enrere la jornada de Lliga, comencem a escalfar motors pel que serà l'esdeveniment de dimecres. Aquest Barça-Paris Saint-Germain torna dels vuitens de final de la Lliga de Campions, on el Barça està obligat a remuntar el 4-0 del partit d'anada al Parc dels Prínceps, si és que vol estar als quarts de final de la Lliga de Campions. O sigui que tocarà parlar de remuntades, tocarà parlar del que s'ha de fer o deixar de fer per intentar, doncs, aquesta aquesta proesa, que seria eliminar el conjunt francès. A l'Espanyol ja han sentit la notícia del dia. Javi López serà perico fins al 2020, o sigui que força actualitat. Avui els catalans de primera divisió que abarcaran, evidentment, la plana futbolística d'Esports Cope.
Molt bé, Gil, t'esperem després de la una.
L'altre li explico a la propera.
Gràcies, gràcies.
Fins ara.
Montserrat, l'ocellet ha volat, se l'han dut a la ventolera o encara continua?
Bueno, el tenim lligat aquí a un de...
Ai, pobret.
De Cope, però...
L'ocellet.
Però, bueno, l'ocellet l'escoltarem d'aquí una estona al nostre, que és l'Arturo, però l'ocellet del Twitter...
Això.
Del que parla és sobre l'Associació de Premsa de Madrid, que ha exigit a Podemos que deixi d'acosar i amenazar a los periodistas que son discordantes o discrepantes con sus ideologías.
Vaya.
Ho escoltàvem avui a Herrera en Cope i, de fet, és un dels temes més comentats a la xarxa. També s'està parlant de la llei d'igualtat. Recordem que el dia 8 és el Dia Internacional de la Dona. En parlarem, òbviament, també en aquest programa. Una altra notícia. Peugeot i Citroën es van unir en el seu dia. Doncs atenció, perquè Opel ha estat absorbida per Peugeot Citroën.
I han fet un grup impressionant.
Ara és el grup Peugeot Citroën Opel, i de totes maneres hi havia una mica de por, hi ha por perquè diuen que on aniran a parar els treballadors de l'Opel, i de moment els senyors de Peugeot i Citroën han dit que no es preocupin, que tots seran absorbits per la per
aquesta empresa. Ja veurem, Montserrat, què passarà.
Avui és seria l'aniversari de Gabo, Gabriel García Márquez, el Nobel de Literatura, hoy compliria 90 anys, i també un dels temes més comentats és el de Komodo. Segurament que si us heu ficat al Google heu vist allà que posa Komodo i després es veu com un drac. Doncs atenció, perquè això és el Parc Nacional de Komodo, és el regne dels dragons, i avui es celebra aquest dia amb el Doodle de Google. M'agrada molt això del Doodle de Google.
Molt bé.
I l'ocellet de la Copé?
Vinga, 678-09-4816. M'imagino que ja tens aquest telèfon memoritzat al teu celular o telèfon mòbil. 678-09-4816. Això et permet, doncs, apretar el botonet del micro i deixar-nos un missatge de veu, un àudio. Avui et preguntem, la Generalitat ha iniciat una campanya per reduir el soroll nocturn als hospitals. Si has estat hospitalitzat, ja sabràs el que és, que quan estàs ja mig dormit, arriben les infermeres o els carritos del sopar i et desperten. Bé, doncs creus que tant de nit com de dia hi ha massa soroll als hospitals i als centres de salut a Catalunya? Creus que tant de nit com de dia hi ha massa soroll als hospitals i als centres de salut? 678-09-4816, esperant, estem els teus àudios de veu. I d'aquí no res, atenció, perquè parlarem amb l'Ajuntament de Barcelona, perquè a partir del mes d'abril pagarà una renda de 100 euros a cada família amb fills menors de 16 anys en situació, això sí, de pobresa econòmica important i, òbviament, demostrable.
Herrera en Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Has perdut els teus estalvis al contractar un producte bancari d'alt risc? Si tens bons convertibles del Popular, hipoteques multidivisa, clàusules sol, IRPH o algun de similar, truca a Aprevet. Amb un 97% d'èxit, Aprevet és una associació d'afectats per productes financers que lluita per recuperar els seus diners. Totes les visites són gratuïtes. Informa't al 93 281 1140. Aprevet guanya, tu guanyes.
De dilluns a divendres, a partir de les 7 de la tarda...
Ja estem en marxa, un dia més, a la Linterna de Cope Catalunya i Andorra.
Més conegut com Antó, no?, el Ben Affleck.
A l'última hora del conjunt blaugrana, per on passa?
El mosso hauria fet fotografies durant la protesta.
Les xarxes socials de la Linterna ja les tenim actives per tots vosaltres.
La Linterna de Cope Catalunya i Andorra, amb Carles García Pastor.
Gol, gol, gol! Ojo a la jugada, ojo a la persiana. En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93-373-3317, 93-373-3317 o loresmetal.es.
Has escoltat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor, un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al telèfon 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona.
¿Te suena? Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
En Instituto Oftalmológico Tres Torres, quítate tus gafas con el láser Amaris 1050, 900-842-848 o iott.net.
¿Sufre alguna dolencia o enfermedad que le impida trabajar? Somos especialistas en pensiones de invalidez desde hace más de 40 años. Toro Pujol estudia la viabilidad médico-jurídica de su caso sin coste alguno para usted. Toro Pujol. Llame al 93 595 0628 o visítenos en abogadosinvalideces.com para concertar su primera visita gratuita en nuestro despacho junto a Paseo de Gracia.
Cada tarde de 3 a 7...
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde.
Ángel Expósito te acompaña, te informa, te entretiene, te divierte.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Atenció a aquesta notícia d'àmbit barceloní. Degut a l'urgència social que hi ha a la ciutat, l'Ajuntament de Barcelona preveu que començarà a concedir a partir del mes d'abril una renda de 100 euros per família amb fills menors de 16 anys. Estem parlant de famílies en situacions econòmiques molt vulnerables. La Laia Ortiz, la tinent d'alcalde de Drets Socials. Laia, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Laia. Aquesta renda ja està aprovada o cal encara algun procediment legal perquè comenci a pagar-se a partir del mes d'abril?
No, ja està aprovada i, de fet, el que ja comencem a fer és una renda que vam aprovar l'any passat, no? Però cada any, diguéssim, hem d'aprovar el fons extraordinari perquè aquests ajuts siguin efectius. I, per tant, a l'última comissió de govern, el dijous, doncs vam aprovar aquest fons amb 18 milions per poder fer efectiu aquest pagament a famílies amb fills de baixos ingressos, doncs aquests 100 euros mensuals.
Uh-huh. Pot semblar poc, però m'imagino que de tenir-los a no tenir-los, com m'agradaria a mi, és una quantitat de diners, no?
Clar, és evident que hem de tenir en compte la capacitat fiscal de l'Ajuntament és limitada, però sí que creiem que canvia, i ja ho hem notat, perquè aquest any ja hem arribat a 19.000 famílies que l'han rebut, són 100 euros per cada infant. Per tant, una família doncs, amb 3 infants són 300 euros addicionals cada mes per cobrir necessitats bàsiques. També diem que no és una renda monetària, sinó és una targeta Moneder amb la que les famílies doncs, poden comprar, ja sigui aliments, pot ser material escolar, i evidentment que és de molta ajuda, i així ja ens ho han fet a arribar a moltes famílies, no?, de que està canviant la seva situació.
Les famílies monoparentals, Laia, són les que més ajuts necessiten o demanen?
Bé, nosaltres el que vam veure, que només arribar a l'Ajuntament, és que amb el diagnòstic que teníem de l'informe d'infància i famílies, les famílies monoparentals precisament eren les que més concentraven la pobresa a la nostra ciutat, sobretot doncs, perquè estem parlant que el 95% d'aquestes famílies monoparentals són dones, no? Que estan cuidant els seus infants. I per tant, doncs sí, les dificultats que tenen, tant d'inserció laboral doncs, com fer criança, no?, i treballar alhora, doncs s'acumulen més obstacles que a més les posen en una situació doncs, de més vulnerabilitat, i per això creiem que hem de donar aquest plus no?, de suport.
Les famílies que ja ho van demanar l'any passat ja saben el camí a seguir, no?, per demanar-ho, però les que ho acaben de descobrir, o aleshores què han de fer exactament, Laia, per aconseguir aquest ajut?
Doncs nosaltres, a través dels diferents equipaments, doncs explicarem no?, quina és la via. Nosaltres, el que també a serveis socials doncs, poden tenir aquest informe no?, de que estan en aquesta situació, però el que habilitarem és al carrer Aragó una oficina específica d'ajuts econòmics, precisament per no col·lapsar no?, i per no posar més pressió a el que són els serveis socials, per poder tramitar, no?, poder contrastar que efectivament estan per sota la llinda d'ingressos no?, que fixa la renda i, per tant, poder-hi accedir.
Ja. Des de l'Ajuntament crec que el que preteneu, el que voleu, és que aquestes famílies tinguin recursos propis i no depenguin tant de l'ajut assistencial, no?
Clar, el fet de vehicular aquesta renda o aquest ingrés, el que dona és més autonomia i llibertat a les famílies, no? Uh-huh. I que creiem que és el model, és a dir, quan algú simplement el que li passa és que pues, no arriba al final de mes o no té uns ingressos suficients, no podem fer que entri, diguéssim, en una roda d'estigmatitzar-lo, no? De dir, bueno, pues et dono aliments. I el que necessita una família amb fills és poder comprar aquests aliments i cuinar-los, no? Per posar un exemple. I, per tant, creiem que aquest model, no?, de targeta amb una D, avança cap a un model doncs, de més llibertat i autonomia en aquestes famílies.
Aquest tipus de rendes, Laia, és un primer pas per aconseguir el que ja fa molt temps que s'està demanant, aquesta renda universal per a persones que tinguin necessitats econòmiques i socials importants?
A nosaltres ens sembla que és la nostra contribució com a Ajuntament de Barcelona a pal·liar una situació que és diguéssim, urgent abordar-la, que és que necessitem rendes garantides, no? Rendes mínimes garantides, no? Aquí hi ha una ILP que va promoure la ciutadania al Parlament de Catalunya i un govern de la Generalitat que no hi ha manera, no?, que acabi de tirar endavant. I, per tant, mentrestant, mentre no tenim això, creiem que els ajuntaments hem de fer i l'Ajuntament de Barcelona hem de fer tot el que puguem, no?, per pal·liar aquesta situació tan dramàtica que viuen les famílies.
Uh-huh. Per acabar ja, Laia, d'aquí al mes d'abril, a principis d'abril, serà quan es començarà a pagar aquesta renda. Sí. Recordar a les famílies que puguin cobrar-la el que han de fer, insisteixo, perquè és important, no?, perquè és un ajut, el que deies tu, si són dos o tres fills, estem parlant de 300 euros, no?
Per tant, evidentment.
Per tant, sí. Fem un crit d'atenció. Què han de fer exactament? Quins passos han de seguir, Laia? És complicat o no és complicat?
No és gens complicat. Primer, les prop de 20.000 famílies que ja ho van rebre l'any passat rebran un missatge de mòbil, no?, i una carta que els dirà que tenen disponible, si la situació segueix igual, no?, tindran disponible aquesta targeta. En el cas que no l'hagin rebut l'any anterior, poden fer-ho també per telèfon, no?, i concertar una visita, com via els serveis socials, perquè els derivin a l'oficina de prestacions i la puguin tramitar. I a partir d'aquí, doncs, es aniran entregant les targetes, també ho farem, diguéssim, amb un calendari, no?, divers, perquè no es concentri, evidentment, tot en la mateixa setmana.
Quants milions d'euros disposa l'Ajuntament per tirar endavant aquest ajut?
Nosaltres, en el fons extraordinari que vam aprovar el dijous, hem posat 18 milions d'euros al servei d'aquesta renda d'infància i monoparental.
Doncs esperem i desitgem que arribin. Doncs, la vostra idea és, si l'hem passat 20.000, aquest any pot ser una xifra superior?
Home, nosaltres creiem que per sota de 20.000 no estarem. Uh-huh. I evidentment, en funció de les necessitats. Però l'any passat realment ja vam arribar a moltíssima gent. Sí.
Laia, moltes gràcies i bon viatge, que sé que estàs a punt d'agafar un avió. Bon dia.
Sí, cap a Brussel·les.
Gràcies, Laia.
Gràcies.
Bon dia, Laia Ortiz, tinent d'alcalde de Drets Socials.
Vuelven las pesetas con ABC. Disfruta de una colección única de todos los billetes de la peseta emitidos. Una reproducción fiel de los 159 billetes que marcaron nuestra historia. Desde 1874 hasta su última emisión en 1992. Primera entrega, libro más cuatro billetes por solo un euro. Domingo 12, con ABC.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dale una sonrisa de completedad. Toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, veo fuerte y formal el calor de...
No sé si sabeu que els hospitals de l'Institut Català de la Salut han engegat una campanya per reduir el soroll a les nits. Volen que els pacients ingressats descansin millor. S'ha comprovat que el nombre de decibels que hi ha en els passadissos és molt superior al que recomana l'Organització Mundial de la Salut. L'ideal seria que no superessin els 40 decibelis, però hi ha llocs que fins i tot es poden superar als 80. En parlem d'aquesta campanya amb un dels hospitals que la du a terme també, que és l'Hospital Germans Trias i Pujol, a Can Ruti, i parlem amb la responsable d'aquesta campanya, que és la Cristina Casanovas, l'adjunta del Departament d'Infermeria. Cristina, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Imagino que la gent s'ho pren bé o malament, el fet de que els diguin, escolta'm, silenci, que hi ha gent descansant, que hi ha gent que està malalta. Com s'ho pren la gent quan veu una campanya d'aquest tipus?
Al contrari, la gent ho ha pres molt bé perquè fins i tot ens ha fet reflexionar de que la nostra activitat assistencial diària, que és molt sorollosa, pot millorar i pot influir en no tenir cap provocat tan soroll i que afecti els malalts que estan hospitalitzats, que realment tenen un problema de salut.
Clar que si estem a un hospital, per tant, hem d'estar en silenci i tranquils. No, però què fa que la gent comenci a xerrar com si estigués al ple de carrer?
Doncs mira, jo penso que la societat ha desvirtuat una mica el context de malaltia, de serietat, potser el fet de que els hospitals de l'ICS siguin de portes obertes, que els familiars poden entrar a qualsevol moment del dia, doncs que fins i tot la tecnologia s'ha provat al malalt, pot tenir una televisió, una ràdio. S'ha desvirtuat molt el sentit que el malalt està, la persona està malalta i ha d'estar en un entorn tranquil, fins i tot a les fosques, no? Antigament, doncs, els malalts estaven com una mica retirats, no?, d'aquests espais en tant de soroll, no? Aleshores, clar, sí que és veritat que com que hem apropat la malaltia a la societat, doncs potser això s'ha desvirtuat i la gent no és conscient de que aquesta persona necessita un entorn tranquil, que fins i tot durant 24 hores al dia aquest soroll tan important pot dificultar doncs, que el sistema nerviós central estigui tranquil i es pugui recuperar del seu problema de salut.
Quan parlem d'un nivell que sigui adequat de silenci, estem parlant, per exemple, de com es parla a una biblioteca, podria ser?
Podria ser. Realment, nosaltres, quan entrem la societat, això es veu, no ho ha desvirtuat. Nosaltres, quan entrem en una biblioteca, automàticament el nostre llindar de tota veu baixa i respectem aquell entorn, quan allà realment no hi ha una persona malalta, sinó que només n'hi ha llibres i gent que està estudiant. Aleshores, penso que això ens ha servit com per reflexionar que realment l'entorn, encara que sigui diferent, però un entorn és més perjudicial que l'altre, no? En funció de que n'hi ha persones amb problemes de salut.
Com sabem o com saber que en aquell hospital esteu fent aquesta campanya? Sé que hi ha alguna orella gran per allà, no? En forma d'orella perquè la gent sàpiga que s'ha de parlar fluixet. Com són aquests?
En principi encara no hem instal·lat aquest... Això és un sonòmetre que realment està donant informació contínua del llindar de soroll que n'hi ha en aquell espai. Nosaltres hem treballat ara amb sonòmetres que es poden transportar d'un lloc a un altre per intentar fer una foto inicial en quin llindar de soroll treballem actualment. Aleshores, a partir d'aquí, després del nostre pla d'acció de millora, intentarem tornar a revisar aquest llindar de soroll si ha millorat o no, en totes les intervencions que proposem als professionals que facin.
Imagino que el tema, a banda, òbviament, estem parlant dels interfons, dels aparells, dels comunicadors, dels telèfons mòbils, també s'ha de parlar també de la intensitat de la llum, no? És important també reduir aquesta intensitat.
La intensitat de la llum, sobretot, de cara a la nit, perquè vulguis o no, el fet d'apagar les llums ja fa que automàticament reduïm el to de veu. Aleshores, nosaltres hem establert que les unitats d'hospitalització, cap allà a les 12, on l'activitat assistencial de l'infermera ja ha acabat, doncs aquestes llums s'apaguin i hi hagi un entorn més tranquil, no? Que la gent, fins i tot possibles visitants o gent que estigui treballant, doncs automàticament baixi el to de veu per afavorir el descans nocturn.
Hem perdut a vegades, mira, l'altre dia, ara que parlem de soroll, estava jo un tanatori, i era horrorós, i a mi em va fer fins i tot vergonya, perquè cada 5 minuts hi havia la senyoreta o la senyora que estava a les oficines amb un megàfon dient, por favor, bajen el volumen de la voz, que esto es una zona tal. A vegades és que fa fins i tot vergonya,
sí, eh? Sí. És curiós, però segons quins entorns, no? La societat ha desvirtuat al respecte, no? Jo me'n recordo quan era petita, als anys 60-80, aquells cartells de la infermera que demanava silenci, que estaven, no? Sí. Que estaven repartits per totes les sales dels hospitals i pels centres de salut. La gent ho respectava i fins i tot si portava nens, la gent doncs intentava controlar els nens, els demanava, no?, que no fessin soroll, sí, que estàvem en un espai que s'havia de tenir un respecte, però ara tot això s'ha desvirtuat molt i la gent no té consciència d'aquesta importància.
Doncs benvinguda siguis a aquesta campanya. De fet, hem dit abans que els hospitals de l'Institut Català de la Salut, en aquest cas, són 7. Estem parlant de Vall d'Hebron, de Bellvitge, dels Germans Trias i Pujol, de l'Arnau de Vilanova, del Joan 23, del Josep Trueta, del Verge de la Cinta i de Viladecans, que esteu fent aquests estudis i que esteu dissenyant les vostres pròpies mesures. Doncs lluitarem tots contra aquest soroll.
I tant que sí, sobretot és molt important també la sensibilització dels familiars. Nosaltres tenim i som conscients que tenim un paper molt important a treballar, però també demanem la col·laboració dels familiars que durant les seves hores de visita estan compartint les sales amb nosaltres.
A vegades,
que col·laborin.
Jo a vegades dic, Cristina, que a vegades són pitjors els familiars o acompanyants que no pas el malalt, eh?
Sí, això tens raó. El que passa que, clar, ells moltes vegades no són conscients i pensen que, no, que donant companyia i portant una miqueta d'aire de l'exterior al malalt, doncs li fan bé, però moltes vegades no és el seu propi familiar, sinó és el del costat, el que té problemes per descansar i està angoixat i no té ganes de sentir converses ni mòbil.
Clar. Cristina Casanovas, t'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres. Enhorabona i endavant amb aquesta campanya.
Gràcies.
I demanarem allò del silenci. Moltes gràcies.
Això, gràcies adeu, a vosaltres. Adéu, adéu.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Bona nit.
Viu els teus moments amb Luisa Rodríguez. Aquesta nit, Momentos amb Luisa Rodríguez.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Ya puedo hablar, Montse, o es está en silencio en cara?
Tú puedes hablar, ¿no?
Home, però yo me callo. Cuando Montse gent dice que me calle, me callo.
No, però la ràdio sempre és important tenir-la, encara que sigui fluixet.
Efectivament.
Sempre de fons.
Però quina raó, eh? No només en hospital, sinó ara comentava a micro tancat el tema dels tanatoris, que vas a acomiadar-te d'un amic o d'un familiar, sí, i no pot ser, feu el favor de mantenir un nivell de soroll.
Mira, menys en les biblioteques i les esglésies,
sí, sí,
que són els dos únics llocs encara mantenim aquest respecte.
Jo m'he permetit... Permitís que diga una cosa,
porque
yo tengo que, yo siempre he dicho que nuestros pacientes, y hablo de mi centro, sí, son oro molido, ¿no? Y por ejemplo, este tema del ruido, nosotros no lo tenemos. Sí. Aparte de que intentamos ser puntuales, con lo cual no hay mucha aglomeración en la sala de espera, pero la gente guarda un silencio, habla en un tono de voz, inclusive cuando van con acompañante, que yo creo que es una cuestión individual, ¿no? De cada persona, de cómo comportarse en determinadas situaciones.
Y también te pasa que a lo mejor el paciente, yo le decía a la jefa de enfermeras, que a veces los familiares son mucho más pesados que los propios pacientes.
Sí,
que empiezan a preguntar, oiga, pero mi marido, ¿por qué no sé esto? ¿Por qué no sé esto?
Pero esto forma parte de la preocupación y a veces de la falta de información. Sí. Cuanto más se informa a pacientes y a familiares, pues la gente está más tranquila, ¿no?
Claro.
Y incordia menos.
Bé, la doctora Torrejón ha vingut aquí a tot menys a guardar silenci. Ha vingut a parlar i a més, además, Carmen, una novedad, siempre estáis aportando novedades para que sea más fácil, pues...
conseguir resultados.
Exactamente, perder peso y estar más a gusto con uno mismo. Y en Estar Bene habéis incorporado una técnica que no deja de ser, pues son técnicas orientales adaptadas a la civilización occidental.
Correcto,
ni más ni
que
menos.
Es el mindfulness.
Efectivamente.
Entonces, yo me gustaría explicar un poquito de manera clara, porque hay oyentes que escuchan esto como yo cuando lo escuché la primera vez, el mindfulness.
¿Y esto qué es?
Y esto que narices es.
Claro.
El mindfulness es lo que viene a significar fundamentalmente es atención consciente, ¿no? Y esto se basa en una teoría que yo animaría que las personas que nos escuchan reflexionaran un poquito, porque creo que muchos se van a sentir identificados. La mayor parte de nosotros en muchas ocasiones vivimos con piloto automático. Es decir, muchas veces te subes en el coche, sales de trabajar, cuando te vienes a dar cuenta estás en casa y dices, pero yo cómo he llegado aquí, prácticamente no me he dado cuenta. Es decir, nuestra mente, nuestro pensamiento es muy dispersivo, ¿no? Pensamos en tres cosas al mismo tiempo, estás haciendo una cosa y ya estás pensando lo que tienes que hacer. Es decir, esa dispersión, que supone un gran gasto energético, significa además que no nos concentramos en lo que tenemos que hacer. Y, por ejemplo, y el oyente puede estar diciendo, ¿esto qué narices tiene que ver con el comer? Pues les voy a poner un ejemplo. Hay muchísimas personas que tienen una distribución calórica incorrecta a lo largo del día, se levantan, desayunan muy poquito, y a mediodía muchas veces se comen una ensalada de esta ya preparada delante del ordenador, o se toman un sándwich rápido mientras están haciendo llamadas telefónicas, o hombres de negocio que se reúnen a la hora de comer, pero resulta que están comiendo y están hablando continuamente. En definitiva, ¿qué pasa? Que en esos momentos están comiendo con la boca, porque evidentemente meten alimento dentro de la boca, están comiendo con los ojos porque ven que se están metiendo aquello en la boca, pero no están comiendo con el cerebro. Y con el cerebro hay que comer. Entonces, ¿qué pasa? Estas actitudes a mediodía, claro, pues yo como deprisa, no tomo la conciencia de que estoy comiendo, y yo llego a las 8 de la tarde a mi casa, que le doy mordiscos a las esquinas y no a la mujer, porque si se me pone, o al marido, cuando se me pone por el pasillo. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una serie de actitudes de vicio, no solamente alimentarios, que los hay y los tenemos que corregir, sino también en nuestras formas de hacer, ¿no? Entonces, como tú muy bien decías al inicio, nosotros estamos muy concienciados y trabajamos mucho sobre los cuadros de sobrepeso y obesidad, y continuamente lo que yo hago es intentar buscar cosas que ayuden. Pues bien, con estas técnicas de centrar, de atender, de concentrarnos bien en lo que estamos haciendo, con unos ejercicios muy facilitos que le damos y recomendamos a nuestros pacientes que vayan haciendo. Yo te tengo que decir, Pepe, que es sorprendente los resultados que estamos consiguiendo, pero inclusive hay señoras que me dicen, doctora, es que yo el chocolate, mire usted, y el chocolate, y lo pienso, y el chocolate, y hasta que no me levanto y trinco el chocolate, no me quedo tranquila, ¿no? Porque se convierte en una ideación casi obsesiva, ¿no? Bueno, pues con pequeñísimos consejos que evidentemente el paciente pone en marcha, y yo te tengo que decir que estamos consiguiendo resultados verdaderamente impresionantes, que la gente se queda sorprendida de lo que significa hacer esa atención consciente al acto de comer, o al comerse un bombón con la concentración de comerse un bombón, ¿no? Y esto es lo que nos está permitiendo, pues, nuevamente ampliar el campo de ayuda.
Bueno, pues más ayuda es imposible. Ahora, eso sí, tú debes tomar la decisión, el primer pasito, el pequeño pasito, marcar el teléfono 93-414-3631. Más lento no te lo puedo decir ya, ¿eh? 93-414-3631. Llama, decídete de una vez por todas. Venga, que ya verás qué bien llegas al verano.
Miércoles de la semana que viene, día 15, el señor Pepe Collado va a tener el placer de yo estar con él, de estar en San Joan de Déu, recordando cosas muy importantes para todo el mundo.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
414-3631. Marca el 93 delante, si no, no va a aparecer la doctora.
Bons consells, ja estem a punt d'arribar a la una. Ja sabeu, això és Darrere en Cope, Catalunya i Andorra. D'aquí uns minuts, després de les notícies, el que farem és parlar de coses molt diferents. En parlarem amb els taxistes que estan proposant el viatge compartit per lluitar contra Uber. Ja sabeu, aquesta gent que fa servir cotxes per fer de taxistes. Doncs bé, parlarem d'aquesta proposta amb el Carlos Fernández, que és del Sindicat del Taxi de Catalunya, per explicar, ens expliqui una miqueta en què consisteix aquesta proposta de compartir el viatge. Farem una visita també a Girona. Concretament en parlarem amb el Bernat Cerdà, que és el president del Col·legi de Veterinaris de Girona, per parlar sobre una història que de ben segur us heu anat informant durant aquestes últimes setmanes, i és sobre el tema dels animals morts que s'han trobat a vidreres d'una veterinària, que es veu que els, bueno, un cop morien, el que no es desfeia dels cadàvers i els portava a casa seva, els enterrava darrere de la casa. El que està clar és que el Col·legi de Veterinaris li vol retirar el títol de veterinària, deixar de que continuï fent coses estranyes.
Barbaritats, Montserrat.
I, sí, i en parlarem amb ells. I com no, música també. Un tributo a U2, el grup musical que avui ens vindrà a visitar per parlar sobre l'autuació que faran i moltes històries, el que ells vulguin. I sobretot del futbol, eh? No us oblideu que l'Espanyol ha fitxat fins al 2020.
Ha renovat a un dels seus jugadors.
A JL, com diu.
Efectivament. I la remuntada, tots estem pendents si dijous es produirà o no la remuntada. Jo, com li deia al Gil, jo crec que en els Reis Mags. Per tant, ja està tot dit. Montserrat, escoltem notícies?
Doncs sí, escoltem Vinga. Les notícies. Vinga, fins ara.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente del grupo PSA, Peugeot Citroën, ha llamado a Mariano Rajoy para trasladarle un mensaje de tranquilidad. La compra de Opel, Joaquín Bizmanos.
Ha sido una llamada telefónica poco después de anunciar la operación. Carlos Tavares le ha dicho a Rajoy que Peugeot Citroën cumplirá en su totalidad los compromisos firmados entre General Motors y los sindicatos en Figueruelas, algo que satisface al gobierno y al comité de empresa de la factoría aragonesa. Ana Sánchez representa Comisiones Obreras.
Se ha conseguido que la empresa, que PSA, que el comprador acepte que tiene que cumplir los compromisos de GM, de Opel en Europa, los compromisos en cuanto a convenios colectivos, los compromisos en cuanto a adjudicaciones, y bueno, pues eso nos da cierto margen de garantía.
Peugeot Citroën suma a Figueruelas a sus plantas en Vigo y en Villaverde, Madrid. En total, más de 13.000 empleados en España.
Un joven español ha muerto en una avalancha de nieve cuando realizaba un descenso en el Valle de Aosta, en Italia. El suceso se produjo este domingo y acaba de ser confirmado por las autoridades italianas. Buscamos más datos. Roma, corresponsal Eva Fernández.
El alud se produjo cuando el grupo de esquiadores, entre los que se encontraba el joven español fallecido de 25 años, se encontraba practicando el esquí en la cima del monte Giasson de 3.000 metros de altura, realizando un descenso fuera de pista. En la avalancha también resultaron heridos dos ciudadanos franceses y dos norteamericanos. En los últimos días se habían producido al menos dos avalanchas en la zona del Valle de Aosta, donde el grupo pasaba unos días de vacaciones. Las altas temperaturas han llevado a los servicios de socorro alpino a elevar el nivel de alerta en la zona. En estos momentos, el consulado español de Génova está gestionando junto a la familia la repatriación del fallecido.
El presidente de Renfe, Juan Alfaro, ha anunciado un recurso ante la Audiencia Nacional contra la multa de 65 millones de euros que le ha impuesto Competencia por limitar el transporte de mercancías.
Consideramos que es una multa injusta, en el sentido de que las conductas supuestamente contrarias a la competencia hace tiempo que fueron respuestas por parte de Renfe.
Y los roles a la hora de elegir los estudios técnicos se mantienen entre los alumnos de secundaria. Un estudio confirma que los chicos creen que tienen más capacidad para estudiar carreras técnicas y científicas. Susana Moneo.
Estudio financiado por el Ministerio de Economía, con alumnos de entre 14 y 19 años a los que se ha hecho un seguimiento durante 6 cursos. Concluye que en la adolescencia más de un 25% de los chicos se inclinan por estudiar carreras técnicas, frente a solo un 9% de las chicas. Persisten los roles y estereotipos de género, porque además ellos creen que son mejores en estas disciplinas como tecnología o matemáticas, mientras que ellas, aunque tengan notas más altas, infravaloran sus competencias en estas materias. Curiosamente, ni unos ni otros manifiestan que las mujeres son mejores, por ejemplo, en lenguas, biología u otras asignaturas similares.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal, José Luis?
Hoy vienes en El Espejo con una de esas historias que ayudan a poner verdad encima de la mesa, porque la historia, digo, la historia con mayúsculas, la historia no siempre hace justicia con las personas.
Pues no, por eso decimos eso de así se escribe la historia. Bueno, pues hace 80 años, en el día de Domingo de Ramos de 1937, fue leída en todas las iglesias de Alemania la crítica más demoledora al régimen nazi que hasta ese momento se había producido en todo el mundo. Se trataba de la encíclica Mitbrennender Sorge del Papa Pío XI, que exhortaba a los católicos alemanes a resistir con fuerza frente al nuevo culto, a la raza, a la exaltación del pueblo y a la deificación del Estado que representa
representaba la ideología nazi. Por cierto, en la redacción fue fundamental un señor llamado Eugenio Pacelli, que había sido nuncio en Berlín y que conocía muy a fondo la situación en Alemania. Y paradojas de la historia, Pacelli sería en poco tiempo Pío XII y cierta propaganda se ha encargado de dibujar de él una absurda caricatura de connivencia o al menos de blandura respecto al nazismo.
Pero como a veces no se hace justicia en la historia, gracias.
Estamos a tiempo.
Cuando dices luego, dices en nada, en un ratito, en media.
A mí se me pasa en un suspiro.
Llega el espejo aquí al mediodía. Hola, José Luis Corrochano.
Hola, Pérez José Luis, ¿qué tal? Buenas
tardes. Vienes tú con mucho fútbol, con la Liga, con el Sevilla y con la Champions, con el Barça y con el Real Madrid, ¿no?
Es semana de Liga de Campeones. El Real Madrid acaba de llegar a Nápoles para jugar mañana el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Han viajado todos menos Varane y Coentrao. El Barcelona, que va a jugar el miércoles, prepara la difícil remontada ante el Paris Saint-Germain con todos a disposición. Ha recuperado a André Gómez. Y hoy se cierra la jornada de Liga. Juega el Sevilla. Lo hace en Vitoria contra el Deportivo Alavés. José Manuel Oliva.
Acaba de aterrizar la expedición del Sevilla en Vitoria para disfrutar el partido de esta noche. No puedes fallar el equipo de San Pablo y después de que Barça y Madrid no lo hicieran tampoco en el partido del sábado. En el Sevilla hay cuatro novedades importantes. Vuelve Sonsi al centro del campo, vuelve Sarabia, vuelve Pareja y la gran duda es Vitor. Ha entrado en la convocatoria pero anda con problemas musculares. El que es baja por sanción es Samir Nasri.
El Sevilla tiene 55 puntos, está a 4 del Real Madrid, a 5 del Barcelona. El Deportivo Alavés es un décimo con 33 puntos. Este partido lo vamos a contar en cope.es en la aplicación de tiempo de juego. Y noticia en el baloncesto: Andreu Casadevall deja de ser entrenador del Zaragoza tras perder contra el Fuenlabrada.
Gracias, Corro. Ahora llegamos a la 1:05 y todavía queda mucho mediodía por contar.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Després de l'actualitat, migdia que continua fins a les 3 de la tarda, ara des de Barcelona, a través de les emissores COPE Catalunya Andorra. Ui, quanta informació meteorològica ens porta Carlos Sada. A veure què passa aquí. Carles,
esperem que no volin els fulls,
Deu 12 ratlles.
Esperem que no volin els fulls,
No, escolti, no us espanteu, que l'únic que hi ha és vent.
Sí.
Vent,
sí,
això és l'únic,
No, a les comarques de Girona hi ha vent, almenys aquest matí a la tarda. Evidentment, les ventades que bufaran s'enduran, doncs, aquesta nuvolositat d'entrada. Aquest vent protagonista avui arreu de Catalunya, ara al matí, té molta més força a les comarques del Pirineu, Prepirineu i Tarragona.
Sí.
A partir de la tarda s'extendrà a la resta de Catalunya, amb especial força i intensitat als dos extrems, com sempre, al Mestral, a les comarques de l'Ebre, i la tramuntana a l'Empordà. En general, molta precaució, molta prudència, perquè el vent sempre sol donar algun que altre disgust i val la pena ser previnguts. En aquest cas, doncs, com tu deies abans, i també recordem ara, doncs, pregar els tendalls, i en tot cas, doncs, no deixar que els testos quedin penjant cap a fora, sinó cap a dins, per evitar possibles...
Jo he viscut una experiència d'aquelles, vull dir, no dramàtica, perquè no va caure el tendall amb la peça de ferro a fora, però se'n va desmuntar la part de dalt, l'estava recollint, perquè la ventolada va ser d'aquelles cop, i escolta, no va caure des d'un quart pis que vivia jo, vull dir, cada vegada que me'n recordo...
I és un perill, avui les ratxes de vent poden ser fortes o molt fortes, entre 90 i 120 quilòmetres per hora. Alguns punts de Catalunya, per exemple, a Portbou, al Deltebre, estan acostumats amb aquestes ratxes,
però a Barcelona,
exemple,
no.
Al voltant de l'àrea metropolitana, a les grans ciutats, no estem gaire acostumats a aquestes ventades i pot haver algun que altre disgust. Temperatures de primavera molt agradables, 20 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 18 a Lleida i Girona i 10 a Andorra la Vella. No hi ha incidències del transport públic, xarxa viària, continuen els problemes a l'A2, a Sant Andreu de la Barca, direcció Barcelona, des de Sant Andreu de la Barca fins Pallejà, per un camió avariat, talla carril, hi ha cua, i també al Bruc, direcció Lleida, en aquesta mateixa via hi ha un accident d'un altre camió que també talla carril, s'hi ha d'afegir tot això, a l'autopista P7, també un altre camió, en aquest cas avariat, al Papiol, direcció Girona, 2 quilòmetres de cua. I res més.
Una notícia per una les 2:20, quan comença l'informatiu.
Sí, doncs que a partir de l'any 2019, els cotxes de més de 20 anys no podran circular per Barcelona i la seva àrea metropolitana. Avui hi ha hagut una cimera sobre la qualitat de l'aire que plega els ajuntaments agrupats, el que es diu Àmbit 40, la capital catalana, Barcelona, i els ajuntaments més importants al seu voltant. Doncs a partir de l'1 de 2019 no es podrà circular quan hi hagi episodis de contaminació als vehicles, els cotxes, els turismes, furgonetes també, amb més de 20 anys. Això és un 7% dels...
20 anys de matriculació.
20 anys de matriculació.
Molt bé, doncs doncs us escoltem amb això i altres històries a partir de les 2:20.
Molt bé, recordem també que ho explicarem, que hi ha vaga dels contradors francesos, això afecta a l'aeroport del Prat, no hi ha grans incidències aquest matí perquè la gent ha sigut previsora, la companyia més important que és Vueling també ha avisat amb temps i per tant les afectacions són mínimes aquest matí.
Gràcies, Carles. Vinga. Fins després. Ara saludem el senyor Gil, que de fons ja veiem que tenia ganes de parlar
no,
de coses.
Ara el senyor Lozada m'ha espantat amb aquesta vaga de controladors. Ho dic perquè avui hem de viure retorns, per exemple, del Barça d'handbol, des d'Alemanya, que ja assolia un resultat important.
Pregunta, escolti, si el Paris Saint-Germain no es presenta el dimecres, queda eliminat?
Miri, si no presentar-se seria un 3-0, però clar, amb el 3-0 no hi ha prou.
Ah, que vindran en l'AVE, diu Jorge Martín. Molt bé.
Que tenim el Barça d'handbol de retorn cap a Barcelona després d'empatar 27 gols a la pista del Kiel en un partit molt important de la Lliga de Campions, una Lliga de Campions una mica ensupida perquè la primera fase és regular, hi ha molts equips a la lligueta, però l'important del tema és que el Barça depèn de si mateix per quedar primer del seu grup i d'aquesta manera estalviar-se una eliminatòria, és a dir, passarien directament als quarts de final, i també hem de viure el retorn de la selecció espanyola d'atletisme, que aquest cap de setmana ha viscut els europeus de Belgrat, amb la medalla d'or d'Adel Metzal a la prova dels 3.000 i una bona actuació dels atletes catalans. I del món del bàsquet, què vol que li digui? Doncs que entrem en una setmana que acaba amb clàssic. Madrid-Barça, al Withing Center. Abans hi haurà un únic Barça d'Eurolliga, amb el Barça ja apurant les seves opcions de supervivència en competició europea. I alerta perquè l'ICL Manresa es complica cada vegada més la vida. Ja està a 3 victòries de la salvació a la fase regular de la Lliga ACB, un històric com és el Manresa en hores autènticament no agradables, esportivament parlant. Preguntes del dia.
Atenció.
En clau periquita. Tenim divendres, Divendres, Gorgue. Un espanyol Las Palmas. Després del punt a Vigo i la derrota a Villarreal, molt adéu, senyor, com estarà Javier de Aro. Confieu encara en la classificació europea de l'Espanyol per la temporada vinent? Arriba a Las Palmas, cal viatjar a Eibar, altres dues proves de foc.
I el Barça?
I en clau blaugrana, vostè passa del tema perquè vostè no, està amb els Reis d'Orient i tal.
No, jo no passo.
Creieu en la remuntada? facebook.com/esportscopecatalunya, twitter@esportscope.
Escolti, hi ha hagut molta reacció al tuit que hem penjat amb el tema de Javi López, que ha renovat fins al 2020. Llegeixo algun, Collado, si et sembla bé de...
Tu mateixa, sota la teva responsabilitat.
No, jo el que diu...
Faci, Rodríguez, és el seu programa. És el seu programa. Tiri.
Perdona, però si això és públic.
Sí, home.
I a més, la gent que tuiteja el nostre perfil.
Dintre del respecte a les persones i a la legalitat...
Fem broma.
A veure, hi ha gent que diu, mala decisió. Y hay otros que digo, ¿cómo puedes renovar por 3 años un jugador que no da la talla ya a estas alturas? Yo no le renovaba ni por media temporada. Después una otra que digo que lo han contratado por los servicios prestados y que seguramente entrenará a la cantera. Això diuen. Després una altra, aquí és que hi ha molts, han escrit molts. Diu, "I aún nos quieren vender un proyecto ambicioso, esta es la ambición, ser el Real Club Deportivo una ONG, madre mía."
Saps què hauríem de dir, Montse? Escolteu Javier de Aro, aquesta tarda ja veuràs com els llegirà tots.
No,
tots.
Aviam, a Javier de Aro li preguntarem en el programa per aquesta renovació de Javi López. Home, posats a mullar-se, jo em mullo. Jo crec que més que una renovació esportiva, és una renovació de reconeixement a la trajectòria d'un jugador que porta molts i molts anys a l'Espanyol, que s'ha hagut de menjar molta a les èpoques de vaques flaques.
El Barça també ho ha fet amb determinats jugadors.
I que, caram, doncs, miri, ara que sembla que les vaques no són tan flaques, doncs que també ho pugui gaudir.
Molt bé. Adéu, Gil, gràcies.
Abans
de les dues torni.
Vale.
Montserrat, Ocellet, Ocellet, Twitter, vull dir.
És un dels temes comentats a la renovació de Javi López al 2020 i aquestes són algunes declaracions d'alguns oïdors que estan retuitejant.
Clar que sí.
Després està parlant que los Reyes de España, notícia d'alcance, van anar a veure Goyo Jiménez al teatre, per ser molt recomanat. És molt simpàtic i cachondo, i després em van anar a sopar a un restaurant i surt una fotografia que es veu el rei d'Espanya tomándose una cerveza i a la reina tomándose un agua.
I el Goyo sabia que estaven els reis?
Home, imagino. Vale. El rei ja sale 3 metres de l'asiento.
Goyo, versió real.
Home, segur que li van dir des de la guixeta, li van dir, oye, que estan aquí los reyes.
A ver, què dices?
Esto es cachondeo, ¿no?
A ver, què dices?
Bueno, s'està parlant del tema de l'Associació de Premsa de Madrid, que està exigint a Podemos que deixi d'assetjar i maltractar els periodistes que no estan en su onda. És un tema dels més comentats a la xarxa. També s'està parlant de la llei d'igualtat. Recordem que el dia 8 és el Dia Internacional de la Dona. Es parla de Gabriel García Márquez, Gabo, que avui compliria 90 anys, sí. I de la fusió de la qual en parlàvem en aquest programa i que a la una s'han fet ressò els informatius, que Peugeot Citroën ha comprat a Opel. És una de les grans moviments empresarials d'aquests començaments d'any. @elmaticope és el Twitter del programa i també tenim el Arturo, que és el WhatsApp de veu del programa.
Clar que sí, perquè si tens ganes de dir la teva, d'opinar, apretes el botonet. Prèviament hauràs d'haver marcat el 678-09-4816. La pregunta està relacionada amb una entrevista que hem mantingut ja fa alguns minuts en el programa. La Generalitat ha iniciat una campanya per reduir el soroll nocturn als hospitals. Creus que tant de nit com de dia hi ha massa soroll a hospitals i centres de salut? 678-09-4816.
Setmana coneixíem la troballa de gairebé un centenar de cadàvers de gossos i de gats en un bosc particular a Tossa de Mar, sacrificats per la veterinària, com és coneguda, la veterinària de Vidreres. Aquesta veterinària tenia la llicència suspesa durant 5 anys per mala praxi. Li havia retirat el Col·legi de Veterinaris de Girona, però també li havia condemnat a pagar una multa. La dona havia recorregut la suspensió. Diumenge, tot just ahir, es van reunir a Vidreres una trentena de clients d'aquesta veterinària per posar en comú documentació i proves que la puguin incriminar per una mala praxi. En parlem directament amb el Col·legi de Veterinaris de Girona i ens s'atén el que és el seu president, cosa que li agraïm, al Bernat Cerdà. Senyor Cerdà, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Escolti'm, Vidreres està a tot arreu, però malauradament per una notícia com aquesta, no? Déu-n'hi-do, aquestes imatges que hem vist per la televisió i a la premsa de tots aquests animals, gossos i gats, enterrats en aquest bosc particular a Tossa de Mar.
Sí, 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 des de l'aigua va ser un espectacle. I aquesta veterinària, bueno, viu a Vidreres, no és que sigui la veterinària oficial d'allà, ni molt menys, que sí. fa l'exercici lliure. I doncs des de fa anys que la tenim expedientada i li tenim oberts com 18 expedients. L'hem anat sancionant els períodes que ens permet la legislació fins a arribar al màxim que 5 anys. I ara hem tramitat l'expulsió, que la té recorreguda i encara no és efectiva, però està inhabilitada fins a l'any 2020.
Quan parlem de mala praxi, a què ens estem referint? A aquests 18 sancions que es referia vostè? A què ens referim?
Doncs, miri, des de xips que posen gossos i no els dona d'alta, des de falsificació de cartilles, inclús davant de la policia municipal, amb uns gossos que van recollir, des d'infeccions per totes les intervencions quirúrgiques que fa, començant per la ferida externa fins a fer complicacions amb peritonitis, falta d'higiene i asèpsia evident amb totes les intervencions que fa, perquè ho fa amb una furgoneta sense permís ni res, ni sense condicions, amb una furgoneta bruta, plena d'animals, amb xeringues per allà a terra, unes condicions...
Quina perla!
Deplorables.
Mare meva. Escolti'm, i això fa pensar molt per la gent que té mascotes i que va al veterinari. Sempre està bé informar-se d'on la portes, no?, la teva mascota, en mans de qui la deixes.
Exacte. Jo vull fer una crida a tots els propietaris de que vagin amb compte amb el low cost, perquè a vegades el barat ho surt car. Han de mirar que sigui el veterinari de confiança, que tingui les instal·lacions correctes, homologades, i s'asseguri que estigui col·legiat, en fi, que compleixi totes les condicions, perquè a vegades aquestes coses low cost surten malament.
Uh-huh. Vostès es presentaran com a acusació particular en aquest cas, no?, per expulsar de la professió aquesta senyora?
Sí, exacte. Jo estic molt orgullós des del 2002 de ser president d'aquest col·legi, que agrupa 520 col·legiats i col·legiades, veterinaris i veterinàries, molt treballadors, molt responsables i uns grans professionals. I no vull que un una veterinària amb aquestes actuacions embruti el bon nom i la dignitat del col·legi.
Sí.
I efectivament ens presentarem com a acusació particular.
Sí. Doncs estarem molt pendents finalment què és el que passa. El que està clar és que hi vam veure aquesta imatge d'algunes de les persones, dels clients que s'han posat en marxa per presentar documentació i proves que puguin incriminar aquesta senyora per mala praxi, i de fet 5 d'ells ja han presentat denúncia individual demanant als Mossos d'Esquadra. Doncs sí, estarem pendents. Digui'm.
No, dic, ells estan indignats, clar.
Normal, clar.
Ella diu que és una persecució del col·legi i que el col·legi encara no ha fet cap denúncia, són les denúncies dels teus clients.
Té la marinera.
No, són els mateixos clients els que la denuncien amb ella, no el col·legi.
Clar.
Simplement tramita les denúncies que ens arriben aquí.
Clar que sí. Doncs estarem, com dèiem, pendents. Li agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres el Bernat Cerdà, que és el president del Col·legi de Veterinaris de Girona. Gràcies i continuem també seguint aquest cas, aviam com acaba finalment. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adiós, bon dia.
Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Han declarado que no se pueden hacer referéndums de autodeterminación en nuestro...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Están provocando todos los días para que haya algo. Y así, de esa manera, alimentar el victimismo, que es la gasolina perfecta del nacionalismo, del independentismo, de todos los ismos.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Performance Life Dynamic es la nueva línea de tratamiento de Shiseido que consigue recuperar la firmeza de la piel. Tres productos que combinados potencian sus beneficios. Serum, crema y contorno de ojos consiguen restaurar la densidad de la piel desde el interior. Atenúa las arrugas profundas, aporta un efecto lifting y un aspecto más joven con Bioperformance Life Dynamic. Confía, como siempre, en los expertos Shiseido.
Tras el éxito internacional de Dios Sonada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del Cardenal Sara, La Fuerza del Silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La Fuerza del Silencio, ya a la venta en librerías y en palabra.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La 1:21 minuts. Què tal si en aquest migdia parlem d'un sector que, en fi, que ens escolta i que fa molts anys que nosaltres doncs, sempre estem pendents de qualsevol notícia referida. I estic parlant del sector del taxi a Barcelona, que òbviament s'està preparant el terreny davant d'una autèntica revolució, competència, digueu-li com vulgueu, d'una marca molt concreta, d'una plataforma molt concreta, que és Uber. Ara l'últim que ens ha arribat és que els taxistes han proposat el viatge compartit per lluitar precisament contra aquest tipus de competència. Saludem el Carlos Fernández, que és secretari general de la Unió Intercomarcal de Barcelona del Sindicat del Taxi de Catalunya. Carlos, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Encantat de saludar-te. Estàs treballant, m'imagino, en aquests moments, Carlos.
Sí, estic treballant.
Per tant, pocs minuts perquè el vostre treball és importantíssim, òbviament. Escolta, Carlos, què proposeu o què heu proposat amb això del viatge compartit? És una forma de lluitar contra Uber?
Bueno, lo del taxi compartit és una de les mesures que proposem per actualitzar-nos una miqueta i preparar-nos per si ve més competència a través de les aplicacions tipus Uber o unes altres. També vull dir que no, a veure, que el nostre pensament de taxi compartit no és el d'anar recollint passatgers indiscriminadament.
Està clar.
Perquè, clar, el nostre servei de taxi personalitzat i la privacitat que tenen els nostres clients no és molt apreciada. El que nosaltres proposem això és, per exemple, la creació d'una parada per a taxi compartit, per exemple, en Plaça Catalunya,
molt bé.
Per pugué anar a l'aeroport i cobrar per plaça.
Està bé, això. Està
bé. Vale, també inclús fer serveis interurbans o inclús substituir a línies d'autobusos que són realment deficitàries.
I la idea és una idea vostra, l'autoritat metropolitana del taxi està d'acord, quan entrarà en vigor? Explica'm una miqueta això.
Ui, això és una de les idees que hem proposat, el que passa que de moment clar, la nostra normativa és clara i nosaltres no podem cobrar per persona. I llavors, clar, s'hauria de canviar el reglament metropolità i la llei catalana del taxi. Això està en fase d'estudi i, per tant, no hi ha res definitiu.
És una proposta, una bona proposta, que segurament un dia o l'altre arribarà. Un altre tema, Carlos, òbviament, és el tema de dels vehicles de lloguer amb xofer, que cada vegada hi ha més. I això és una competència però altíssima per vosaltres, no?
Sí, a veure, per uns canvis normatius i dels últims anys, doncs ara fa uns anys hi havia poc més de 400 i pico llicències de les col·loquialment anomenades VTC a Catalunya.
Sí.
I ara recentment s'han duplicat i ja són 850 aproximadament.
Uh-huh.
Clar, en principi les llicències aquestes d'UBTC són els típics Mercedes i similars grans d'alta gamma que estaven designades per a un públic d'alt standing, diguéssim.
Uh-huh.
El que passa és que la duplicació d'aquestes llicències, clar, com no hi ha mercat, no hi ha tant mercat d'alt standing, doncs cada vegada més s'apropen al servei de taxi. I, clar, l'aparició d'aplicacions que treballen amb aquesta llicència, doncs ha prostituït una miqueta la forma de treballar. També vull dir que les llicències aquestes de VTC tenen una forma de treballar molt marcada per la llei d'ordenació del transport terrestre.
Sí.
I nosaltres pensem que la forma de treballar d'aquestes aplicacions se salten alguns articles de la mateixa llei.
Carlos, com sempre pendents des de COPE Catalunya i Andorra de tot el que passa al món del taxi, ja sabeu que aquí teniu un micro obert per explicar-nos la història que calgui. Gràcies, Carlos. Una abraçada a tu i a tots els amics del taxi. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, adéu. Bon dia. La 1:26, d'aquí no res, 2 minuts de bona publicitat i ja veig pels passadissos del programa algun membre del grup musical Tribut a U2 que actuen en breu aquest dijous a la Sala Vivaldi de Barcelona. Canten com U2, ho fan de meravella. A més, els cantants s'assemblen, i tot a Bono i el guitarrista. Parlem amb ells d'aquí uns minuts.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Estoy viendo venir.
Que no te entretiene, sí, con las mejores entrevistas.
¿Cómo lleva tu familia que seas zombie?
Primera vez era como, ¿qué cosas más raras haces? Ahora ya hasta me siguen y todo por las redes sociales.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una segunda persona.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
¿No te separas de tu móvil?
Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen La Linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que el PSOE...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de qué. La noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 699-1314. ¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
¿Qué ha ocurrido esta tarde-noche también?
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los anti-todo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente.
Bueno, buenas noches, querido Juanma, buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Grande tiro, ¿eh?
Todos no. ¿Cómo entráis al trapo de
nuevo?
¿Esto
es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
Absolutamente.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona, porque sé que a lo mejor tengo el...
COPE, referentes que se hacen oír.
De dilluns a divendres. Momentos. Amb Luis Rodríguez.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Continua el migdia, fins a les 3 de la tarda. Nosaltres ara tenim preparat d'aquí no res una bona sorpresa. Els U2 catalans, sí, ho fan de meravella. És la banda tribut oficial a Espanya, U2, que actua aquest dijous a la Sala Vivaldi de Barcelona. També tindrem actualitat esportiva i espero i desitjo, Montserrat, que el Miguel Sen ens parli del bacallà, del morro que té el bacallà,
Home, i a més, ara estem a època de sí, bacallà. Bueno, però antes del bacalao, vamos a otra cosa mariposa y vamos a hablar con Enriqueta, nuestra amiga de Atredom. Porque Enriqueta, que es nuestra técnica en estética, nos va a contar cómo parecer más joven, cómo vamos a eliminar las arrugas y cómo vamos a modelar ese cuerpo con la radiofrecuencia. Es así, no me olvido nada. Enriqueta, buenos días.
Muy buenos días, Monse, no te olvidas nada, porque si quieres, si quieres eliminar por fin las arrugas, ser 20 años más joven y dar firmeza a tu piel, la radiofrecuencia de Atredom es la única solución, pero eficaz, ¿eh? Vamos a eliminar esas arrugas, vamos a eliminar la flacidez de brazos, de piernas, vamos a eliminar la celulitis y estrías, y además es súper fácil de utilizar.
Tú sabes que siempre uno se hace muchísimas preguntas. Ya. Por ejemplo, hay una que imagino que debe hacerse muchas personas. ¿Qué vamos a notar? ¿Cómo va a actuar en nuestra piel? ¿Qué vamos a sentir haciendo esa radiofrecuencia de Atredom?
Mira, lo que vamos a notar cuando nos hacemos los tratamientos en casa, solamente vamos a notar un calor tenue, pero súper agradable, porque la radiofrecuencia lo que hace es llegar hasta la dermis, que es lo que hace que regenera y aumenta el colágeno y la elastina, que es el secreto de poder tener una piel más joven y libre de arrugas.
¿Cómo es físicamente este radiofrecuencia?
Es pequeña, sí. Es cuadradita, es pequeña, viene con su maletín para que nos la llevemos de viaje, y lo que yo te decía es que es súper fácil de utilizar, solamente tú te haces las sesiones tanto a nivel facial como a nivel corporal, que eso es importante, tú tienes tu propio centro de belleza a partir de ya en tu casa para utilizarlo. ¿Dónde? Y cuando tú quieras.
¿Hay posibles efectos secundarios?
No, es muy segura, nada agresiva, pero que sí muy efectiva,
¿Y quién puede hacerse, por ejemplo, la radiofrecuencia? ¿Tanto hombres como mujeres?
Esta pregunta sí que me gusta, Monse.
Por eso te la...
Los hombres también, que la radiofrecuencia nos sirve a los hombres y también a nosotras las mujeres, evidentemente. Uh-huh. Porque cuando ya notamos esos signos de envejecimiento, tú imagínate que te levantas y dices, uy, tengo una arruguita que no la tenía, ¿no? Uy, tengo un poquito de flacidez. Ahí es cuando ya necesitamos la radiofrecuencia, tanto para los hombres, caballeros, como para nosotras.
Los resultados los vamos a ver de inmediato.
De inmediato. inmediato, en la primera sesión, que esta sesión, por ser oyente de COPE, si llamas ahora mismo al 900-23-2421, tienes la sesión totalmente gratuita, sin ningún tipo de compromiso, para que te mires al espejo, ¿sí?, y compruebes la efectividad. Vas a comprobar el antes y el después. Pero además, Monse, si llaman ahora mismo de parte de COPE, 900-23-2421, les voy a hacer el 70% de descuento con la promoción de que la pueden pagar poquito a poco, sin intereses, a partir del mes de junio, con lo cual están 3 meses sin pagar nada y empezamos en verano. La tenemos en primavera y empezamos a pagarla en verano, que ya tenemos una piel súper joven. Pero además, hoy lunes con 3 regalos, Monse. ¿Sí? La cavitación, adiós a la grasa resistente, el suero farmacéutico de colágeno puro y también ese diseño express de cejas. Llama ahora, 900-23-24-21.
Bueno, pues vamos a marcar ese 900-23-24-21 a la de ya. Gracias, Enriqueta. Hasta mañana.
A ti, Monse. Hasta mañana. Un beso muy grande.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
¿Por qué siempre hay atasco los lunes? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro? Si tengo el coche impecable.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en casa.
¿Y eso?
Porque si la tenemos en la tienda para proteger nuestro negocio, ¿cómo no nos la vamos a poner en casa para que nos proteja a nosotros?
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Tras el éxito internacional de Dios o Nada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del cardenal Sara, La Fuerza del Silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La Fuerza del Silencio, ya a la venta en librerías y en palabra.es.
En el día del seminario, agradecemos el don de la vocación de quienes han recibido la misión de hablar de Dios a los hermanos y a sus hermanos de Dios.
Con nuestra oración y compromiso ayudamos a que el seminario siga siendo el lugar en el que se preparan los futuros sacerdotes. Ellos, con la oración y la celebración de los sacramentos, acompañan al pueblo cristiano a su encuentro con el Señor.
19 de marzo, día del seminario. Sacerdotes, cerca de Dios y cerca de los hermanos.
Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Una 36, això és migdia COPE, des de la 1 i fins a les 3 de la tarda, ara en català i a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra. És U2 el que està sonant o és la marca blanca pata negra? Miqui, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Apropa't al micro. Ben a prop, en la màxima intimitat.
Molt bé.
No és U2, sou vosaltres. Mm-hmm. Sou els U2 catalans, com diu algú. Jo tinc per aquí algunes referències de companys crítics de veritat de música, no com jo, que sóc un comunicador i poc, que parlen molt bé de vosaltres.
Bueno, és d'agrair, sempre és una... Bueno, és, això sempre ompleix una mica l'ego i també ens ho mereixem després de 20 anys treballant la música dels U2. Al principi no ho feien prou bé, penso, no? Nosaltres som molt crítics amb nosaltres mateixos, però crec que ara...
Això és bo, eh?
Sí, jo crec que ara estem a un nivell força bo.
Estareu... U2, la banda de Bono, arriba a Barcelona el 18 de juliol, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, i bogeria d'entrades, però vosaltres, si no voleu esperar, el 18 de juliol teniu els U2 catalans. La denominació vostra exacta quina és, Miqui? Com us denomineu exactament la banda vostra?
Nosaltres som la banda tribut oficial de U2 Espanya.
Ah, això. Això és el que volia jo escoltar, eh? Perquè a vegades busques i rebusques, és aquest el nom. Uh-huh. Esteu aquest dijous a la Sala Vivaldi de Barcelona. A partir de quina horeta estareu allà?
Doncs seran 9:45.
Dos quarts de deu, segurament. Mira, parlant de maneres d'explicar, per exemple, l'Eloi Carrasco, el company del periòdico, diu, Miki Fargas és bono, tiene 43 anys i se gana la vida con las bellas artes i como diseñador. De vez en cuando sube al escenario convertido en un individuo vestido de negro, con el pelo peinado hacia atrás y unas gafas oscuras, el registro vocal muy logrado y el recargo postural calcado del dublinés de Bono completan el personaje que en un momento dado hasta se envuelve con la bandera irlandesa, la ceremonia al completo. Perfecta, ¿no? La
sí, descripció. Bueno, això va ser un regal que ens va fer el vostre company,
l'Eloi Carrasco, del periòdic.
No sabíem que hi era allà. Això és una festa postconcert dels U2 del 2015 al Palau Sant Jordi del dimarts, el dilluns i el dimarts.
El Hard Rock Café.
El Hard Rock Café. Uh-huh. I venia molta gent després del concert, venien al Hard Rock Café a escoltar-nos a nosaltres i bé, la sorpresa és, jo la por que tenia és que aquella gent després de veure els U2 reals, diu, home, se'ns veu a nosaltres, doncs és el mateix, evidentment. Però veig que l'input i els comentaris de l'Eloi, doncs, home, em fan una mica de em donen seguretat,
clar,
no?
Que sí.
Estem a un nivell molt bo.
A més, si em permets, us diré els U2 catalans, eh? Així acabem abans.
Sí, i tant,
No només estàs...
Bueno, de fet, igual dintre de poc serem els U2 catalans, no se sap, això.
A banda de tu, Miki, està l'Edu Zafra, està el Miguel Ángel Mateu, està l'Àlex Gaspa, i ja està, no?
Sí, ja està. Després el tècnic de so, el Ramon Candado, que porta molt de temps, és el tècnic de so de la Sala Apolo, però porta molt de temps a nosaltres, i també és molt important perquè el so dels U2 és molt característic i molt difícil de copsar en directe.
La pregunta que t'he fet al micro tancat, jo pensava que em diries que sí, m'has dit que no s'ha produït la trobada entre l'U2 català i l'U2 autèntic?
No hem tingut la sort, de moment, no? A nivell oficial, com et dic, amb Universal hem treballat molt, amb BlackBerry, que era la que feia la gira 360 graus. Sé que és molt important aquesta pregunta, perquè me la fan sempre.
Tothom te la fa, no?
I a més a
home,
més...
ens fa il·lusió a nosaltres.
Clar, no? Clar. I avui dia, amb les redes socials, doncs allò de fer-te un selfie amb el Bono ja ho petes, no? Directament. Sí, sí. No eres oficial, eres més que oficial, no? Uh-huh. I no s'ha produït, però... En realitat, a mi el que m'agradaria, més que un selfie, per exemple, o estretxar la mà, seria doncs parlar amb ell,
clar,
no? Explicar-li la nostra experiència,
clar,
de que hem fet feliç a molta gent que segurament no els ha vist amb ells en directe,
sí.
I que nosaltres doncs, hem complert amb aquesta missió.
Explica'm l'anècdota que he llegit, no sé on, d'una fan que es va apropar a tu, tu anaves vestit com a Bono i va començar a plorar i a cridar i tu li parlaves en castellà o en català, que pensava que eres l'autèntic.
Sí, sí. Bueno,
és així, això és veritat, eh?
Sí, 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 ens ha passat moltes situacions i amb l'Edu, que és molt semblant al DH.
Guitarrista, ¿no?
El guitarrista igual, ¿no? Si cuando hablas, claro, siempre decimos, bueno, hemos hecho un curso acelerado de castellano en el avión, ¿no? Pero a vegades, sí, sí. I,
això és
i
molt emocionant,
eh? Més d'una vegada hem dit, anem al metro i encara que després ens fiquin a la garxola...
A tocar una mica, no?
Una mica, aviam què passa.
A veure què passa. Escolta, desitjar-vos el millor del món. Esteu, insistim, Sala Vivaldi, aquest dijous. A quina hora és recomanable anar, Miki, allà?
A les 9.
A les 9, no?
Sí.
I comenceu a tocar a partir de les...
9:45.
9:45. Per tant, a les 9 esteu allà. No parem de recomanar el concert a través de Cadena 100, que és la germana musical d'aquesta casa, i a través de també, com no, de Migdia, Cope Catalunya Andorra. Miki, gràcies, eh?
No, a vosaltres.
I per apropar-nos un fenomen com aquest, que a vegades no arribes, perquè segurament el 18 de juliol no anirem, no podrem anar a l'estadi olímpic i us tenim aquí a tocar. Gràcies,
exacte.
Eh?
A vosaltres.
Senyor Bono, gràcies. Adéu, adéu, adéu. Light of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you.
sabeu, eh? La bona música també acompanya aquest programa i a partir de re, d'aquí ja, els bons esports... Ui, mira, quedat bé això, eh? Els bons esports a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pues vamos allá, ¿no?
Bon dia, companys.
Bon dia, bon dia.
Quins són els esports dolents?
Els dolents? Doncs...
No, cap, cap. Todos
no,
los
has dit els bons esports.
No, els dolents no. Seria, doncs, per exemple, l'endemà on de que el Barça va perdre a París.
Aquests
serien els dolents.
Jo volia dir la bona informació esportiva. La bona informació esportiva.
Vostè on ha estat les darreres 72 hores?
Em quedo escoltant Elena Condis.
Escolti'm,
hola, bona tarda.
Què tal, Elena?
Ah, passa de mi. Vale, gràcies.
Bueno, comencem.
Sentimientos mutuos.
El menú del dia, vinga, que és tard i vol ploure, i a més, avui tenim el Miquel Sent, que ens parlarà de bacallà.
Sí, senyora. Ah, hem de pitjar l'accelerador, no?
Hem de pitjar l'accelerador.
Doncs miri, atès que el senyor Collado no ha estat en aquest món les darreres 72 hores, que sàpiga vostè, senyor Collado, que tots els inputs a les darreres 72 hores que arriben de Can Barça van en clau de remuntada. És difícil, sí, ja ho sabem. És el Paris Saint-Germain, sí, ja ho sabem. Està Emery a la banqueta. Aquestes històries. Però a Can Barça hi ha fe en la remuntada. Elena Condis, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, el vestidor volen passar la història per ser el primer equip a Europa que remunta un 4-0 advers. Mai ningú abans ho ha aconseguit. Avui han tornat a entrenar. Tots, menys els dos lesionats, Matier i Aleix Vidal, saben que és complicadíssim, però sembla que cada dia que passa hi creuen més. Per les quatre victòries consecutives després de les fetes a París, perquè en la golejada 5-0 contra el Celta vam tornar a veure el millor Barça amb Leo Messi, amb Neymar, amb Busquets al seu millor moment. Per tot plegat, Luis Enrique té fe i també els jugadors hi posa veu Neymar, el brasiler també hi creu.
Sí, sí, es fundamental. Los ánimos van subiendo, nuestra confianza. Bueno, nosotros queremos mucho a ganar y no sabemos si vamos a ganar de mucho o de poco. Nosotros vamos a jugar, vamos a ser felices en el campo, que es la filosofía de Barcelona, que es jugar fútbol, que es ser feliz y hacer goles.
Iniesta té tots els números a tornar a la titularitat, ja va explicar Luis Enrique que el dosifica, contra el Celta va entrar al minut 67 des de la banqueta, destacar que és el tercer jugador a camp que menys minuts ha jugat, només per darrere de l'Aleix Vidal i Alcácer, perquè físicament no està al 100% el capità. En principi, dimecres ho ha d'estar i ha de ser de la partida en aquest 3-4-3 que estem veient, que està assajant Luis Enrique en els tres últims partits i que dissabte va donar un resultat excel·lent.
No. Molt bé, Elena, gràcies. A Messi endollat, inputs positius des del vestidor. A Esports Cop en parlarem de tot això amb protagonista que en sap i molt de remuntades. I afegirem una dada. A vostè li agrada el bici, Collado? Us agrada el bici, Rodríguez?
Però quin tipus de bici?
A mi todos.
Deixo una dada sobre la taula.
A mi todos.
La remuntada del Barça, és a dir, que el Barça es classifica pels quarts de final
ja
a la Lliga de Campions,
apostes.
Es paga ara mateix a 11 euros per euro apostat.
Si el Barça remunta.
Si el Barça es classifica,
hola, Quique. Hola, Quique.
Sigui en els 90 minuts, sigui a la pròrroga.
Pues me parece poco 11
sigui...
euros, no?
No, Montserrat, però si apostes 1.000, guanyes 11.000 euros.
Ah,
imagina't,
lo veo poco, lo veo poco.
Si apostes 10... guanyes 110.
110, vull dir...
Lo veo poco, lo veo poco.
Amb això tindries per anar 10 vegades al cinema, com pensa fer Quique Iglesias la tarda del dimecres a 3:15 de la nit.
Però Quique Iglesias
no està aquí per parlar del Barça, no. Ni està aquí per posar aigua al vi de la remuntada blaugrana, sinó que està per ampliar la notícia que explicava a les 12:20, aquesta futura imminent millora de contracte de Javi López amb l'Espanya.
Sí, senyor. Millora i renovació. Ben dit, senyor Gil. Bona tarda.
Bona tarda.
Acaba contracte el capità el 30 de juny del 2018. Ha arribat a un acord ja imminent signatura, imminent oficialització del contracte nou de Javi López per l'Espanyol fins al 30 de juny del 2020, amb opció a una temporada més. El 30 de juny del 2020, Javi López tindrà 34 anys, amb la qual cosa doncs, ja quasi acabaria la seva vinculació esportiva amb l'Espanyol. S'ho mereix el primer capità, que ho va passar molt malament i és una renovació merescuda i de llei la que està a punt de signar Javi López. L'Espanyol ha entrenat aquest matí sense José Antonio Reyes, veurem el que diu l'Espanyol en el comunicat mèdic, un Espanyol que, cal recordar, va perdre l'altre dia a Villarreal. Ha passat per sala de premsa David López, que ha explicat cosetes interessants, i divendres el proper rival de l'Espanyol a Cornellà serà la Unió Deportiva Las Palmas, un bon equip amb Jesse al capdavant.
I Halilovic.
Sí, senyor.
I Halilovic. I Setién, que se tiene que entender se amb les palmes. Entender... Això és una broma interna, eh?
Sí, sí.
Perquè, no, no s'ha notat.
Té una oferta de renovació a sobre de la taula i ara és el tècnic.
Ja l'hemos cagado.
El bon tècnic.
Ui.
L'hemos.
Ah, vale. Aquesta no l'havia agafada. Aquesta no l'havia agafada.
Bona tarda.
¿Cómo está el surrealismo? ¿A cuánto se paga el surrealismo,
el surrealisme
està fora de cotització.
De la mà d'aquí que Grises està sempre garantit.
Bueno, escolti'm, i de bàsquet què passa?
De bàsquet què passa? Doncs que tenim una setmaneta interessant a nivell basquetbolístic. Per què? Doncs perquè en clau Barça hi ha un nou compromís d'Eurolliga davant l'Unix Kazan. El Barça està ara mateix a 4 victòries de la classificació per la propera fase de l'Eurolliga. Ara, quan tingui 5 minuts, començaré a fer números, perquè ja en aquest caixa o faixa continu que viu l'equip de Barçoques a competició europea, tard o d'hora, ha d'arribar un punt crític. I també està en punt crític l'ICL Manresa, que després de perdre davant el Morabanc Andorra, doncs està ja a 3 victòries de la salvació. Compte que això de la salvació en clau de bàsquet ACB aquesta temporada podria canviar. Són equips senars, caldria fer la lliga en parell, o sigui que la situació pel mític Manresa, bàsquet Manresa, està una mica complicada. També en parlarem d'handbol per aquest empat important del Barça a la pista del Kiel, 27-27, que li fa dependre de si mateix per quedar campió de grup a la seva fase de la Lliga de Campions.
Vamos, Iñaki!
Hasta el...
Ah, no, que ja no juega.
No, està en d'altres menesteres, el seu Iñaki, si és l'Iñaki que jo
béisbol,
em penso.
El béisbol, sí.
Vale, correcte, doncs depèn de si mateix per quedar primer de grup i estalviar-se una ronda eliminatòria en aquesta Lliga de Campions d'handbol. I parlem també d'atletisme, s'han acabat, bueno, aquest
les
cap de setmana.
Les senyores que corren ja...
I els senyors, senyores i els senyors. I dintre d'aquests senyors hi ha un atleta que es diu Adel Metxal i que ahir va guanyar l'or a la prova dels 3.000 i que va passar a nit pels micròfons del Partidazo.
Venir a un campeonato de Europa donde hay tantísimo nivel pensando que puedes ganar el oro no es algo que una persona pueda venir muy convencida, ¿no? Pero sí que es cierto que venía con los deberes hechos, habiendo trabajado muy duro y creía que podía ganar, ¿no?
Un or, dues plates, un bronze, bon balanç des de Belgrado 2017.
Molt bé, i les preguntes del dia...
Entradeta doble a la vista, pel Barça, PSG, espavileu-vos, xarxes socials del programa obertes, creieu en la remuntada?
No.
Vale. Entradeta doble per l'Espanyol, les Palmes de divendres, us recordo, també espavileu-vos i afanyeu-vos a les xarxes socials. Confieu encara en la classificació europea de l'equip, per si hi ha algú que encara no ho sap. A Twitter som @esportscope. A Facebook, facebook.com/esportscopecatalunya.
Es que están, Collado, tú te lo has perdido, pero he ido a la redacción un momento y he hecho una escapada rápida y tenían allí un guirigay montado.
¿Ah, sí? ¿Que discutían?
Estaban en fire, no sé, hablaban entre el cine, las apuestas...
Gràcies, Gil. Abans ha dit que si té un moment farà números. Pues ala, a fer números. Que vagi bé, Gil.
Adéu.
Sí, sí, Esportscope Catalunya i Andorra.
Ara va callar.
Vinga.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Yo he menjat bacallà moltes vegades i alucinaciones ninguna, todo lo contrario.
Oye, a mí me encanta, yo me vuelvo loca.
Hola, Miquel Sen, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, muy buenos días.
Quina alegria recuperar-te, Miquel Sen. A més, a mi em fa molta gràcia quan llegeixo els teus articles al periòdico els diumenges, quan parles del bacallà, parles del pez que... mòmia, no? El pez mòmia, és que és clavat, eh?
És una mòmia.
Totalment, sí, sí, sí.
Una mòmia que ressuscita, eh?
Sí, sí. A vegades t'estàs menjant un bacallà d'aquells salats que no saps quants anys té, no?
Home, però quant de temps està salat?
Ah, no ho sé, ja? Miquel.
¿Cuántos años tiene un bacallà?
Mira quina pregunta més bona.
No, el bacallà, fixa't una cosa, que sempre que comprem un bacallà pensem que és de la mateixa mida,
sí.
No, el bacallà té com tots nosaltres, la seva edat, i d'això depèn molt el preu. Això és, ho saben molt bé els bacallaners. Si un dia, quan aneu al mercat, que és una activitat que aconsello, demaneu per allò amb esclars, un d'aquests que talla el bacallà,
sí,
us explicarà meravelles el temps que passa, el temps que triga, la seva celebró, com es cura els tipus de bacallà, perquè no tot és el gadus, morua, el bo. També com passa al mar, sempre que el mar tingui una fotocopiadora, uh-huh, i quan tenen el modelo del lenguado, sí, comencen a sortir peixos plans que sembla que siguin els mateixos i no ho són.
No ho són.
Escolta'm, perdona, però jo quan he vist que el Pepe em deia, Montse, vamos a hablar de la ruta del bacalao, digo, nos vamos a ir a València, porque allí se hacía la ruta de peca.
No, aquí comença el dia nou, no?
Però no té res a veure amb allà, no?
No.
Menys mal. Aquí he començat, avui he fet la presentació, ja et dic, són 30 restaurants i diferents bacallaneries que fan un esforç per recuperar una menja que ja no és aquella menja de pobres, perquè no, el bacallà s'ha denunciat moltes vegades, uh-huh, quasi a la misèria, no? Ara un bon llom de bacallà, escolta, 25-30 euros, 35 segurs, no?
Sí.
Cap broma,
no? Uh-huh. I que tenim aquí d'on ve aquest bacallà? Perquè, clar, de quin mar?
Ve d'Islàndia, o sigui, aquí el gran importador de... El que s'ha fet l'amo de l'Atlàntic Nord ha sigut els islandesos per un problema de territorialitat. No m'ha sortit molt bé.
Bueno, sí, territorialitat.
I són els que manen, també els noruecs tenen un bon sortit, perquè tot el peix aquest ve del nord, i ara, diguem-ne, cap a aquesta temporada, aquests dies, quan comença ja el peix a sentir que va la primavera, es mouen una mica de les illes del nord cap a Noruega, i aleshores és van per la posar les puestes d'ous, no? I llavors és quan comença aquest bacallà, que l'escrei, que és el bacallà de la fresa, diguem-ne, no sé com es diu en català, quan fan quan es reprodueixen.
Sí.
És el més preuat de tots. Ara bé, per parlar de bacallà, els gallecs i els bascos han sigut uns pescadors extraordinaris.
I tant. Escolta, una qüestió. Sembla mentida, no? Vull dir, observar el bacallà salat i el bacallà fresc, no?
No té res a veure.
És que el bacallà fresc, hi ha moltes maneres de menjar-lo, al vapor o com tu vulguis, no? Però és un peix totalment soso, no?
Insípido,
com diu la Montse.
Jo diria que és un peix una mica tonto.
Sí.
No té gaire qualitat. En canvi, una vegada salat, una mica com el pernil, poder, no? Que tu dius, bueno, una cuixa d'un pata negra crua,
sí,
si la fas a l'abraç o fas un estofat, és bona.
Sí.
Però, amics, quan l'han salat i l'han curat, és que ara no és que sigui bona, és que és arxiboníssima.
Sí,
el bacallà li passa una mica el mateix que quan ha passat per bones mans, els han recuperat, això és molt important, sense que perdi totalment la sal.
Clar.
Perquè ara tenim una mania contra la sal i la tensió arterial, en principi és molt justificada,
sí,
però no cal arrasar el pobre bacallà.
Sí, perquè a vegades et passa en hores de remull, i després estàs menjant un bacallà que sembla bacallà fresc.
Sí, o encara pitjor, una mica com de raspalla, no? Que
sí,
no són res més que fibres. Uh-huh. Això és molt important, per això necessitem un bacallaner de capçalera, diguem-ne, com els metges, un bacallaner de barri, i un receptari que el dominis bé, i si no, els 30-35 restaurants de Barcelona, per no anar més lluny.
Que fan la ruta, no?
Home, jo me'n recordo que jo menjava molt temps, bueno, tenia una companyia que era basca, bueno, una companyia que hi va sempre con una persona que és del País Basco, i sempre anàvem a menjar truita de bacallà.
Oh, que bona.
I la meva mare, que és de Cádiz, però hacen uns garbanzos con bacalao.
Que bueno.
Moltes vegades demanaria que la quaresma durés, no sé, 4 o 5 mesos,
sí,
perquè realment la truita aquesta de les sidreries basques és una cosa fabulosa.
Con un poquito de pimiento verde por encima, Miguel.
Sí, julivert picadet.
Ah. Un xacolí.
Escolti.
Sí, o sidre. Tant d'allà com d'Astúries, boníssima. Mm.
Miquel, deixa'm que aprofiti la teva sabidoria gastronòmica. De tots els bacallars que es fan i es desfan, per tu el preferit quin és? A veure, Miquel.
De tots...
La manera de fer-lo, de manera de preparar-lo.
És és impossible, fixa't. És que és una cosa tan ampli, moltes vegades penses que el bacallà és una cosa europea. Si feu un viatge per el Carib,
sí,
trobaré un bacallà que diu feroce de bacallà, o bacallà feroce, que no és res més que un bacallà amb picant, un bacallà molt tropical, però que el nom de feroce ve de les Isles Feroe. Perquè els vaixells que anaven per fer el pirata, el que toqués pel Carib, portaven el bacallà de salat de les Illes Feroe. Els més grans consumidors i els més savis del bacallaners com cuiners, els portuguesos, sense cap dubte. El bacallà a la Gómez de Sá és una meravella. El Gómez de Sá és un senyor que li van dedicar aquest bacallà.
Sí,
els
sí.
Bascos, el pilpili, el granero, tot això és boníssim. Ara bé, potser els catalans han aconseguit el més gran número de receptes del bacallà d'aquestes que es pot pensar.
Que bueno.
És una quantitat de possibilitats que dius, com amb un mateix
bacallà tan feo se puede hacer algo tan bueno.
Feo, es pot fer tantes i tantes.
Clar.
I tantes.
Ara unes croquetes de bacallà.
Per exemple.
Oh,
és l'ingeni i la capacitat de...
Els bunyolets de bacallà.
Bueno, hacemos la ruta. Va,
ay, quedamos. Senyor Sen, que nos vamos a hacer la ruta al bacalao por Barcelona. Vinga.
I us han recordat del Rindran? Què és el Rindran, amics?
Què és el Rindran? Ai, no ho sé. Ens ho expliques dilluns que ve.
Exactament.
Avui molt no, bé. Avui no, perquè la setmana que ve, ¿vale?
Bon bacallà, amic.
Adéu, Miquel, adéu.
Hasta luego, bacalao.
Adéu. Doncs ja ho sabeu, ens quedem pendents de saber què és el Rinran. Nosaltres marxem, callem, deixem que arribi i que continuï el migdia amb l'actualitat i les notícies, i demà dimarts aquí estarem, Montserrat.
Sí, con este regusto a bacalao. Oye, ara me comeria jo una tortilla.
Adéu.
Hasta mañana.